nostra i la de tots. Ràdio Súria, 107.8.
Això és Ràdio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosúria.cat.
I recorda,
cada divendres a Ràdio Súria, Fórmula Gian, de 7 de la tarda a 9 del vespre.
Amb el gran Àngel Gian.
Recorda, cada dilluns de 7 i mitja a 9 del vespre tens una cita esportiva amb Súria Esports. Súria Esports. Juguem?
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero els divendres, a les 10 de la nit, a Ràdio Súria.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Hola a tothom, sóc l'Alan Dorbe, us espero cada dissabte a 11 a 12 de la nit al meu programa Reflections, on us portaré la millor música electrònica arreu del món. Aquí a Ràdio Súria, a la 107.8 de la FM i per internet, radiosúria.cat.
Històries de Súria, el programa que ens farà viatjar en el temps per conèixer la història de Súria, del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té a veure amb el nostre poble en la seva història, que és la nostra història, no ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian, copresentat per Robert Fàbrega i l'Àngel Gian. Basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega en Fedaki. Avui, a Històries de Súria, parlarem de...
El telègraf òptic, capítol 19. Molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia. Què tal esteu, gent de Súria? Un altre capítol més, una altra història més del nostre poble, del nostre entorn. Com sempre, intentem ensenyar-vos, no educar-vos, sinó fer-vos arribar el missatge de que la Súria té una història, Súria té un passat i l'evolució del nostre poble des dels principis fins ara, amb anècdotes, amb obres, amb gent del nostre poble, no? Que va fer molt pel poble i va fer créixer molt més encara i fer-lo arribar fins on hem arribat gràcies a aquesta gent i a aquesta història que ens portem cada dimarts aquí a Ràdio Súria. Us presenta l'Àngel Gian i, com sempre, cop presentat amb un dels directors també i responsable de poder tindre una bona base sòlida sobre en què ficar-nos de partir de la base de la història del nostre poble, que gràcies a ell podem tindre aquest gran arxiu històric, fotogràfic i escrit del nostre poble, que és com sempre ens acompanya el gran Albert Fàbrega. Albert, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bé, en fi.
anar fent, anar marxant.
Anar marxant.
M'alegro, m'alegro. El capítol d'avui, el telègraf òptic,
sí,
m'ha deixat una mica, dic, hòstia, jo us diré que òptic ara, a la nostra època sí que podem parlar de fibra òptica,
fibra òptica
i tot, i tot, sí, això, però telègraf òptic, no, sí, t'ho perdis, eh? Que en aquella època els cables que havia eren de fil ferro i,
sí, sí,
i encara gràcies.
I tan sols cables.
I no arribava, ni arribava el cable, era fil ferro. No era ni coure, imagina't. Per això, com he vist el nom del capítol, telègraf òptic, i aquí a Súria, diu, aquí hem sigut aquí un precursor, si ja posaven fibra òptica en aquella època, o com va, com va, com va. Tinc molta curiositat i per això estem aquí, per aprendre. Doncs pues Albert, treu-me de dubtes i explica'm una mica què és.
Molt bé, bé, primera, evidentment no té res que veure el telègraf òptic amb la fibra òptica. Tenen en comú la paraula, òbviament, però, bé, no sé, diguem que el d'òptic, telègraf òptic, es refereix per distingir-lo del telègraf elèctric, no? Això és una història bastant desconeguda perquè, diguem, va tenir una vida molt curta, va durar molts poquets anys funcionant, 12 anys justets. A veure, tot bé, diguem que sí, que part de l'òptica, el que té en comú amb la fibra òptica és, òbviament, la comunicació. És a dir, sempre les tècniques o la manera de comunicar-se a distància entre les persones, no? De comunicar notícies, de donar avisos, avisar de situacions de perill, del que sigui, comunicar-se i comunicar-se a distància, no? Aquest sempre ha sigut un dels grans objectius, diguem, de la humanitat i de la tecnologia, i ara, clar, ara ens sembla inconcebible, no hi ha amb la fibra òptica, vull dir, amb els mòbils, amb la xarxa, amb tot, vull dir, és allò que es diu de l'aldea global, efectivament, a nivells de comunicació, el planeta, el món, és una aldea, no? És a dir, és increïble. No, potser no som amb el dia a dia massa conscients de que això fa 4 dies que és així, és a dir, que durant la gran part de la seva, ja no dic la prehistòria i èpoques d'allò, des dels orígens, sinó en gran part de la història humana, de la història escrita, diguem, des d'aquests 2.000 anys, no arriba ni a 200 anys que fa que s'està comunicant a distància amb una certa agilitat, no? Tots recordarem segur i tots hem vist amb aquelles pel·lícules de l'Oeste les famoses senyals de fum i de foc dels indis, no?, per comunicar-se.
Correcte, sí, sí.
Bé, això s'utilitzava, això és verídic, i això està documentat aquí i està documentat, doncs, aquí a Súria, el que s'anomenaven les alimares, que clar, de dia pues, es havia de comunicar amb el fum, efectivament. Ara, i de nit amb foc, no?
Uh-huh.
Però, clar, el codi, les senyals o els missatges que es poden codificar amb aquest sistema són, jo diria que mínims, com a molt, jo què sé, segons com, potser pots avisar de que si ve l'enemic, de que si no sé què, però està limitadíssim, no? El gran problema sempre també ha sigut comunicar-se a distància i comunicar missatges llargs, és a dir, per tant es necessiten codis flexibles i amplis per poder codificar tota una altra gamma de missatges. Bé, dic això perquè els precursors de la telegrafia òptica doncs són això, són les alimares o en castellà les ahumades, és a dir, les senyals de fum. O sigui, la idea simplement és, doncs, situar en punts estratègics visibles una línia, una xarxa que d'un punt a l'altre sigui visible i que des d'un punt es puguin veure les senyals emeses del punt anterior i que tu puguis transmetre les senyals, el missatge, al punt posterior. I d'aquesta manera establir una mena, diguem-ne, que serien, per entendre'ns, nodes, no?, uns punts on es reben i es retransmeten els missatges. I això va ser la telegrafia òptica, és a dir, la telegrafia òptica va ser una xarxa de torres, després comentarem perquè aquí a la línia de telegrafia òptica de Manresa a Solsona se'n conserven no totes, però quasi totes, en pitjor o millor estat, però moltes, i una sèrie de torres que a la part superior de la torre tenien, diguem, uns arbres amb uns braços articulats, semblant A mi em recorda molt, ara tot va en semàfors i tal, però els més grans ho recordaran, les senyals de ferroviàries dels trens, abans els semàfors, que eren uns braços...
Era un braç que venia amb una pantalleta de dos colors...
I tenia tres posicions,
sí.
O sigui, vertical, horitzontal o al mig. No? Bueno, doncs, era un sistema d'aquests, no? De braços articulats, amb uns codis tabulats que els encarregats de cada torre doncs, tenien per poder desxifrar a partir del que veien doncs, el missatge i tornar a transmetre. Lo d'òptic és perquè funcionava per vista, és a dir, el telegrafista d'una torre doncs, havia de llegir, fos a simple vista o amb uns prismàtics o amb un catalejo, doncs veure les senyals que li emetia l'altre i el seu torn repetir-les. No? De fet, els primers sistemes així de telegrafia òptica, entenent que ja permetien doncs, transmetre missatges una mica complexos, ja són de finals del segle XVIII, és a dir, va ser un francès, Claude Chappe, que va començar a treballar amb un sistema de comunicacions a distància mitjançant això, torres, en la part superior amb uns braços de d'allò. Bé, el cas és que Espanya va... És a dir, els més interessats, bé, els més o uns dels principals interessats, no llavors, sinó sempre, inclús ara, en sistemes de comunicació complexos i eficaços són els militars. I això era així i segueix sent així en bona part. De fet, com molta gent sap, ara em ve al cap, internet originàriament és una xarxa de l'exèrcit americà. És a dir, és una xarxa militar que en un moment donat doncs, es posa a l'abast de tothom, però el seu disseny i la seva concepció inicial era per l'exèrcit. Doncs bé, es planteja en els militars, sobretot, que són els que van arribar a construir una xarxa més o menys densa de telegrafia òptica, doncs això, la construcció d'una sèrie de línies de telegrafia òptica a tot Espanya. No? La decisió es pren l'any 1844 i en el cas de Catalunya la xarxa, que té la seva complexitat, es comença a construir el 1848. El que passa és que això ja és una cosa que neix, per dir-ho d'una manera, ja neix no morta, però ja no neix gaire bé, perquè ja aquells anys ja s'està treballant a Europa i als Estats Units amb la telegrafia elèctrica. Llavors, això justifica que la vida d'aquestes xarxes fos tan curta, d'uns 12 o 14 anys. O sigui, just quan es comencen a construir aquestes xarxes, ja s'estan desenvolupant les xarxes de telegrafia elèctrica, que són les que acabaran guanyant la partida. No? Però bueno, el cas és que estem en plenes guerres, en plena Segona Guerra Carlina, i els militars doncs, decideixen construir aquesta xarxa a Catalunya de telegrafia òptica el 1848. Com he dit, la xarxa té una vida molt curta. El 1862 ja oficialment es desmantella aquesta xarxa perquè ja 6 anys després d'haver-la començat a construir, el 1854 ja s'estan enviant els primers telegrames elèctrics entre Madrid i París. Per tant, diguem que és una cosa que ja neix, diguem que poc afortunada. No? Però tot i així, doncs, va tenir conseqüències per Súria. Súria estava en la línia del telègraf òptic de Manresa a Solsona. De fet, aquesta línia, de fet, començava una mica abans, començava al Bruc, perquè ja estava construïda la línia de telegrafia òptica de Madrid a Barcelona, seguint, bé, més o menys, el que ara és el recorregut de l'autopista A2, el que era la carretera nacional, i en el Bruc doncs, es va començar a construir una branca, una ramificació d'aquesta xarxa cap a Manresa i Solsona. La de Manresa i Solsona, que va arribar a funcionar, es van construir totes les torres, bé, s'ha de dir que, clar, aquest sistema de comunicació té un gran problema, no? que és que s'han de veure i s'han de llegir els missatges. Per tant, si un dia hi ha boira, si un dia hi ha no sé què, és a dir, si a la torre X ja no veu la torre anterior o posterior, doncs la línia queda interrompuda, o sigui que està absolutament subjecta a qualsevol incidència, diguem-ne, de climatologia local, no? Però, bueno, a banda d'això, doncs a Manresa, entenent que Manresa era la primera estació de la línia, la torre, que aquesta ja no existeix, estava situada a el que actualment és el parc de Puigterrà de Manresa. La següent torre, que aquesta sí que en queden restes, bueno, encara es veuen, queden bastantes parets dretes, la següent torre era a Sant Martí de Torroella, més o menys sobre un turó, allà tocant a la cruïlla de la carretera de Manresa, del seu pas per Callús, de la de Manresa a Solsona, a Cardona, amb la cruïlla amb la de Sant Padó, allà amb un turó al mig del bosc, hi ha aquesta torre que encara hi és. La següent torre era la de Quissúria, la torre de Salipota. D'aquesta torre s'ha de dir que, o sigui, a veure, les torres dissenyades per als telègrafs òptics són totes molt iguals, és a dir, són unes torres, totes corresponen a una tipologia molt concreta, són torres quadrades, amb dues plantes, amb espitlleres, perquè a part del telegrafista hi havia una guarnició, una petita guarnició de dos, tres o quatre soldats per protegir-les. Les torres estan envoltades d'un fossat per evitar també els atacs, totes són d'aquest tipus, excepte per, en aquesta línia, la de Súria. La torre de Salipota és una torre rodona, no quadrada, i no correspon a la tipologia de les torres del telègraf òptic. Per què? Perquè originàriament la torre de Salipota no era una torre del telègraf. La torre de Salipota es va construir a l'any 1838, en plena Primera Guerra Carlina, i es va construir com una torre de defensa d'una mena de línia, anava a dir línia Maginot, però no a petita escala, o sigui, una línia de defensa de Súria, que era la torre de Salipota, el castell, i la torre de la Talaia, que és a sobre la Carena, que està sobre el Vell Repòs. D'aquesta manera quedava controlada i perfectament tancada la vall del Cardener, i aquesta era la funció de la torre de Salipota. Aquesta torre de Salipota, durant la Primera Guerra Carlina, es va destruir un parell de vegades, els carlins la van bombardejar i la van destruir un parell de cops, es va incendiar, però en tot cas era una torre en funcions de defensa militar, no de, o de control militar, no de telegrafia. Però bueno, com que ja existia, doncs la van reaprofitar, el 1848, la van reaprofitar pel telègraf. És l'única torre rodona que hi ha en aquesta línia. També com a curiositat, damunt de l'absis, en una pareta damunt de l'absis del Poble Vell, hi havia, ara està molt esborrat, però hi havia un grafit que era una representació, un dibuix d'aquesta torre, que algú la va dibuixar, doncs, quan estava allà o treballant, potser quan per algunes obres, algú que corria per allà va dibuixar molt esquemàticament aquesta torre. La gràcia d'aquest grafit és que sobre la part superior de la torre es veu perfectament, molt simbòlic, però es veu l'aparell de senyals del telègraf, no? Després de la de Súria, seguint amunt, la següent torre que venia era la torre de Can Solanes, que està aproximadament per sobre entre Palà de Torroella i Can Flautes, allà amb una carena. D'aquesta també se'n conserva, doncs, una bona part, unes bones parets. Totes aquestes torres, si no se sap on són, costen de trobar, perquè actualment estan, les restes que queden estan perdudes pel mig del bosc, no? Després d'aquesta Can Solanes hi ha el següent punt de connexió, era Cardona, hi ha el castell de Cardona, i seguia cap a Solsona, del castell de Cardona, la següent torre. Era la Torre de la Guàrdia, que també es conserva, també queda aproximadament pujant, quan es puja per la carretera cap a Solsona, després de passar la cruïlla que baixa justament cap a l'embassament de Sant Ponç, després de passar Santa Susana, la muntanya que queda a l'esquerra, que és a la Guàrdia, sobre el túnel que es passa després de Santa Susana, allà es conserva també aquesta torre, que era la Torre de la Guàrdia. I a l'última torre de la línia era la Torre de Solsona, que estava al Castell Vell de Solsona. Aquesta línia va arribar a funcionar en poc temps, entre 1848 i probablement 1850-55, vull dir, no dura gaire, però va arribar a funcionar. Hi havia una altra línia prevista, que aquesta no es va arribar a construir, que partia justament d'aquí Súria, o sigui, sortia d'aquí Súria i anava cap a Berga, seguint cap a Castelladral, i en direcció cap a Berga, el que era l'antic camí ral, seguint l'antic camí ral de Súria a Berga. Aquesta no es va arribar a construir, probablement inicialment el punt de senyals inicial, perquè des de la Torre de Salipota cap a aquella banda no es té massa bona visibilitat, però probablement fos en el castell de Súria. La idea era situar la primera estació en el castell de Súria. Bé, aquesta és una mica la història curta, però curiosa, d'aquestes torres de telegrafia òptica. A banda dels problemes que deia així de tipus climàtic, no? Doncs de que si hi havia boira o no boira, o que hi havia tempestes, plovia molt, és a dir, si la visibilitat era dolenta o ja no es podia veure la torre amb la qual havies de connectar, o inclús a lo millor es podia veure però podia ser complicat llegir correctament els missatges, no? Amb la qual cosa hem de pensar que segurament, no diré que no acabessin abans enviant un correu així a cavall, però vull dir que suposo que la comunicació era tan precària i defectuosa que en fi. Però es van construir les torres, i les torres queden a restes i aquí estan, eh? Després això, com deia, es van desmantellar aquestes línies amb l'aparició i la construcció, doncs, dels telègrafs, de la telegrafia elèctrica, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, ja amb l'electricitat és quan comença tota una altra història, no? Ja també molt aviat van aparèixer també ja la telefonia, no? Amb la qual en aquest cas no hi havia problemes, diguem, de limitació dels codis, o sigui, els missatges podien arribar sencers als seus destinataris.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Tot el que s'havia explicat, tota la història, vull dir que... Clar, quan vas a dir fibra òptica, dic, hòstia, clar, és òptica de visualització.
No.
Òptica de visualització.
Sí, té, exacte, de veure, sí.
De visualització, clar, però quan has dit telègraf òptic, diu, aquí a època estem parlant de...
Era el sistema, i a part, abans jo esmentava els senyals de fums i alimares, també es van utilitzar molt en altres punts i en altres èpoques, això ja era un sistema més sofisticat. Els miralls, és a dir, són els miralls, però el sistema, ara no, però les pel·lícules aquestes, diguem, de bèl·liques de la Segona Guerra Mundial i tal, es veuen molts cops els barcos, allà els mariners, amb una mena de focus que van fent, i són senyals òptics d'un vaixell a un altre.
Correcte, que,
no?
És com, que som una, és com unes pantalletes, sí, amb el focus, sí, que fa clac, 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 i com un còdic morse, amb llums.
Sí, doncs això és la versió, diguem, més elaborada del que eren els miralls, O sigui, s'havien, per exemple, estar documentats, si no recordo malament, en, crec que és Almeria, en el Caçaba d'Almeria, que una de les torres està ben documentat que hi havia un sistema de miralls per transmetre missatges.
Doncs ja ho tenim claríssim, ja sabem una mica més com és això. I per l'altre capítol, pel que em vas comentar de l'altre capítol, és molt, molt interessant. Ja tinc ganes de que arribi, de poder parlar del capítol ja número 20, que serà especial perquè ja portarem 20 capítols d'aquest de Històries de Súria.
Farem un extra.
Farem un extra i faré una mica més llarguer per explicar alguna cosa ben que hagués sigut clau a la creació o a la història de Súria. Albert, moltíssimes gràcies, com a sempre. Gràcies a tu anem aprenent una mica més de la nostra història i ara ja sabem el que és un telègraf òptic i molta més cosa que anem aprenent. I gràcies de veritat per ser-hi per aquí. Una abraçada molt forta.
Igualment. Apa,
que vagi molt bé. Adéu.
I fins aquí, Històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interessant viatge en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana.
Això és Ràdio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosuria.cat.
Viva la nostra i la de tots, Ràdio Súria.